Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa del gener de la Quarta Paret, el nostre primer programa del 2026. Iniciem el programa amb un episodi de la història del teatre, que dediquem a parlar del teatre del segle d'or espanyol amb una menció especial als grans escriptors dramaturgs Lope de Vega i Calderón de la Barca. Després, seguirem amb una lectura dramatitzada d'una peça breu del teatre El Dentista. En el tema del mes, xerrem amb l'actriu, directora i professora de teatre Pilar Prats. Parlem especialment del que fou el grup de teatre emblemàtic El Tallaret de Sal i també parlem de la formació teatral. I acabarem, com sempre, amb les recomanacions del mes. Bé, doncs ja ho tenim tot a punt. Per tant, obrim el focus que il·luminarà l'escenari. Fem entrar la música, obrim el taló i comencem.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la Quarta Paret.
Història del teatre. Avui aquest apartat el centrem en parlar del teatre espanyol durant el segle d'or. S'anomena segle d'or a l'època clàssica de màxim esclat de la cultura espanyola. El segle d'or abasta des de la publicació de la gramàtica castellana de Nebrija el 1492 fins a la mort de Calderón de la Barca el 1681. La comèdia del segle d'or. Anomenem comèdia del segle d'or el teatre i drama espanyol nascut a la influència i evolució dels diferents corrents dramàtics que estaven convergint a Espanya. La nova comèdia arriba a la maduresa en l'última dècada del segle XVI amb Lope de Vega. Lope és un veritable geni i creador d'una nova forma d'escriure teatre, tot i que serà posteriorment Calderón de la Barca el dramaturg que ho porti a la seva plenitud.
Els personatges. Els dramaturgs espanyols del segle d'or actualitzen i nacionalitzen temes de la procedència més variada. Literatura antiga, història, mitologia, religió, màgia, llegendes, així com temes propers a la societat. Lo tràgic i lo còmic es barreja en proporcions variables. Aquesta àmplia tipologia donen lloc a molts diversos personatges de la comèdia, especialment caracteritzats com a tipus social. Aquests personatges responen a un mateix esquema o patró psicològic fix que repeteixen habitualment en moltes obres. Destaquem, entre d'altres, el rei, el poderós, el cavaller, el galant, la dama, el criat i el malvat.
La representació teatral. Les companyies de teatre recorrien tot el país portant vestits i materials per a la representació. Les representacions s'anunciaven públicament amb cartells a places i carrers i començaven després del migdia. Duraven aproximadament unes 2 hores i mitja. Durant la segona part del segle XVI, la representació teatral es transforma en passar als corrals de comèdies, espais on les companyies feien les seves representacions. Les estances i les golfes de la primera planta estaven reservades per a la realesa, la noblesa i els clergues. El poble pla, sempre separat per sexes, disposava de la part baixa dels corrals. Cicles dramàtics. A la primera meitat del segle XVII, el teatre espanyol del segle d'or sol dividir-se en 2 tendències que corresponen a 2 èpoques. L'època de Lope de Vega, formada pels que van seguir el model de la comèdia nacional creada per Lope de Vega, un tipus de comèdia en què Lope es mostra més espontani que Calderón. El denominat cicle de Calderón és una escola de teatre que obeeix a una major exigència en rigor i racionalitat constructiva.
Lope de Vega. L'escriptor Lope de Vega és també conegut com el Fènix de los Ingenios. La seva aportació al Teatre Universal va ser la creació de prop de 1.500 obres, de les quals 425 han sobreviscut fins avui. El seu estil s'anomena comèdia nova, perquè trenca les normes clàssiques del teatre. Així, barreja episodis còmics i dramàtics, i no atén la regla de les 3 unitats, acció, lloc i temps. Aquesta regla consistia en explicar una sola acció en un sol lloc durant 24 hores. Les seves obres tracten de diferents temes, drames d'honor, obres sobre la venjança, drames històrics, obres inspirades en romancer, drames ambientats a l'estranger, comèdies de costums, comèdies de cap i espasa, obres de tipus bucòlic, obres sobre la mitologia i teatre religiós. El lirisme del seu llenguatge dramàtic es manifesta en el ritme i la musicalitat del vers, que sempre flueix natural. El dinamisme de la comèdia de Lope de Vega es percep en la rapidesa en què es desenvolupa l'acció, propiciada per la successió d'escenes que no deixen respirar els personatges i mantenen sempre viva l'atenció de l'espectador. Entre les millors comèdies de Lope destaquen Fuenteovejuna. Fuenteovejuna és un contundent al·legat a favor de la justícia popular. Els veïns de Fuenteovejuna, indignats per les injustícies i ofenses del comanador, s'uneixen i assalten la seva casa. El dictador, ferit per la multitud, mor. La justícia intenta descobrir qui ha instigat i executat el crim.
¡Vivan los novios!
¡Viva!
El mismo comendador había hecho grandes agravios y deshonra a los de la villa, tomándoles por fuerza a sus hijas y mujeres.
¡Tierra! ¡Amiga!
¡Amiga!
¡Pum! ¡Tira y guárdate!
Determinaron todos, de un consentimiento y voluntad, alzarse contra él y matarle.
¡Que los tiranos mueran!
¡Que los tiranos mueran!
Todos apellidaban Fuenteovejuna.
¿Quién mató al comendador?
¡Fuenteovejuna, señor!
¡Dale!
Es la fuerza de un pueblo unido contra la tiranía.
El honor del pobre es pisoteado por las botas de los señores. Que las mujeres aún claman venganza por los abusos y desmanes cometidos por manadas de perros lascivos. El hecho de Fuenteovejuna cobra más fuerza que nunca.
Hem escoltat fragments d'una de les últimes representacions de Fuenteovejuna, precisament el poble de Fuenteovejuna. Aquest municipi està situat al nord-oest de la província de Còrdoba i és aquest municipi de Fuenteovejuna que va inspirar l'obra de teatre més important que va escriure Lope de Vega. Va ser el 1935 quan el municipi va decidir reviure el text del poeta madrileny. Fins al 1962 es van fer diverses representacions a càrrec d'artistes de fama internacional i els ciutadans de Fuenteovejuna eren simples figurants. Però el 1992 tot va canviar, i és que la directora d'aquell moment va decidir donar al poble tot el protagonisme que es mereix l'obra de Lope de Vega. Des d'aquell any i fins avui dia, l'obra va començar a ser representada íntegrament per ciutadans de Fuenteovejuna. Actualment es representa cada 2 anys. Hi participen més de 200 persones entre els personatges, figurants, direcció, ajudants de direcció, escenògrafs, maquilladors, vestuari i ajudants de vestuari. I unes 8.000 persones veuen aquestes representacions cada any que es representen. Fuenteovejuna tornarà a representar-se el 2026. Els dies de representació seran el 18, 19, 20, 21 i 22 d'agost.
Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca és el dramaturg per excel·lència del barroc espanyol, admirat per grans autors europeus. La versificació de Calderón redueix conscientment el repertori mètric de Lope i també el nombre d'escenes, perquè les estructures dramàtiques tendeixen a la síntesi. Destaca especialment en l'acte sacramental i també en la comèdia. Les aportacions de Calderón el diferencien davant de Lope de Vega en quant al contingut de l'obra, ja que és un mestre en l'art de raonament i utilitza un llenguatge abstracte, retòric i elaborat. Els seus personatges es debaten entre desitjos i terrors. Són freds, raonadors, obsessius i dotats de violència il·limitada amb traços molt marcats. A l'estil de Calderón es poden apreciar 2 tendències, una més a prop del teatre realista i costumista de Lope, les anomenades comèdies de la capa i espada, i una altra més personal amb una línia més poètica i simbòlica. Destaquem com l'obra maestra La vida es sueño, que trata sobre els temes del destí i del lliure judici. Segismundo, el protagonista La vida es sueño, passa per 3 estats. El salvatge, que no repara en la raó de les coses ni en els seus semblants. L'escèptic, s'adona que tot no és més que un somni i, finalment, arriba al convenciment que, sent la vida un somni, són tanmateix eterns la veritat i el bé.
Dando crédito yo a los hados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio.
Dormir en lecho tan excelente, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que sueño es engaño, bien sé que despierto estoy, yo Segismundo no soy, obligado no te quedo, y pedirte cuentas puedo del tiempo que me has quitado libertad, vida y honor, y así agradeceré a mí que yo no cobre de ti. Pues eres tú mi deudor.
¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño.
Lectura dramatitzada de textos teatrals. Avui escoltareu una peça breu de dos personatges, el dentista. El dramaturg anglès Neil Simon va escriure el 1973 El bon doctor. Aquesta obra conté diverses històries teatralitzades basades en contes de Chekhov. La lectura dramatitzada que avui us presentem, El dentista, està basada en una d'aquestes històries breus. El poble d'Astemko, on hi havia molt poques possibilitats de diversió, un home amb un mal de queixal pot provocar una mena de pessigolles col·lectives durant setmanes. Certament, el mossèn no hi veia res de divertit. Mentre travessava el poble camí cap al consultori, els seus gemecs havien provocat més rialles que no comentaris compassius, i els seus veïns encara ho haurien trobat més divertit si haguessin sabut que el bon doctor que s'encarregava de les extraccions era fora al casament de la seva filla i que el compromís requeia en el seu nou ajudant, Kariatin, un estudiant de medicina desitjós de complaure, però, per desgràcia pel mossèn, sense cap mena d'experiència. En Joaquim Llorenç dona veu al mossèn i en Francesc Artalejo a Kariatin. Han estat dirigits, com sempre, per en Pere Viboles.
Ai, ai, ai!
Bon dia, mossèn. Què el du per aquí?
Aquest dolor és insuportable. Més que insuportable, és intolerable.
Exactament. On el noto, el dolor?
Oh, no el noto, deu voler dir. No són només els queixals. Em fa mal tota la boca.
I quant temps fa que el sent?
10 anys.
10 anys?
Des d'ahir al matí sembla que hagin passat 10 anys. Els meus pecats deuen ser terribles per mereixer això. Déu s'ha oblidat de tots els altres assumptes per dedicar-se només a castigar-me. On és el doctor?
És fora, per qüestions familiars. Ha deixat els seus pacients a càrrec de les meves mans, joves i capaces.
Però vostè és metge.
En tot, menys en el títol. Sóc un futur doctor.
Ah, doncs, a què li dic? Jo sóc el futur pacient. Apa, bon dia tingui.
Ei, ei, un moment. Li asseguro que l'única cosa que impedeix que me se pugui dir doctor és la formalitat d'un examen. Però tinc experiència. Només em manca el títol. Si us plau, doni'm una oportunitat. Segui a la butaca.
Que el cel m'ajudi. O fins i tot seure, em fa mal.
Segurament té els nervis inflamats. Quan hagin tret el dolor, desapareixerà.
Que em vol treure els nervis?
El queixal connectat al nervi. És una operació senzillíssima.
El fum!
Què?
El fum, que em crema els ulls!
Perdoni, vol que l'apagui? Només fumo per calmar-me.
Doncs fumi, fumi.
Gràcies. Ara vegem què hi tenim aquí.
Prego per vostè. Rezo a tots els sants i al nostre pare que està en el cel. Sigui amable, eviti'm el sofriment.
Estimant mossèn, vivim en una època en què la ciència està molt desenvolupada. Amb mans expertes, no cal ni pensar-hi en el dolor. Si vol amabilitat, en tindrà. Bé, està preparat? Ara, si us plau, obri la boca i l'examinaré. Vinga, obri la boca! Benvolgut mossèn, és estrictament necessari en tota feina referent a la boca que el pacient, abans que res, la tingui oberta. La boca! Seria molt poc pràctic que li hagués de treure el queixal per fora. Ara, si us plau, obri-la. Només els llavis no. Tota la boca. No vull rentar-li les dents. Els hi vull examinar.
Anirà en compte, eh?
Que no li he promès.
De petit em prometien moltes coses i mai no me les donaven.
El que vaig a fer-li no pot produir-li cap dolor. Només el vull examinar per decidir què cal fer, on i com. I ara, obri la boca. Molt bé. Ara donem-hi una ullada. Aquí el tenim. Aquí hi ha aquest xicotet tan lleig. Ets un dolentot, eh?
No hi parli. Encara se n'hi farà amic. Tregui'l d'una vegada.
Sense pressa. Ho he d'estudiar. El seu queixal té un forat tan gran que s'hi podria passejar un cavall amb el carro i tot.
Què?
Té un aspecte fastigós. Però val més que m'hi acostumi si m'he de dedicar a això. A veure, provarem una cosa.
Vagi en compte, eh?
Ho faré com si fos la seva mare.
La meva mare no m'estimava. Vagi en compte.
Vull comprovar si té el nervi al descobert. L'única cosa que faré, amb molt de compte, és bufar-li el queixal. D'acord? Som-hi.
Ai!
Lamento informar-lo d'una cosa. Té el nervi completament al descobert.
I aquests són els avanços de la ciència? Bufar damunt dels queixals?
Encara no hi ha conclusions definitives al respecte. Calen molts experiments. Per ara, tot depèn de la temperatura de l'alè del metge. Bé, aquí tenim les eines.
I què vol fer amb això?
Arrencar el queixal. El tindrà fora abans no el pugui escopir.
Oh, Déu meu, pietat!
L'extracció serà cosa de no res. Tot és qüestió de tenir un braç decidit. Obri la boca.
Resaré per vostè, que el Senyor il·lumini la seva ànima, que ell li dongui decisió i rapidesa, sobretot rapidesa.
Amén.
Amén.
Sortirà fàcilment, no es preocupi. He d'admetre que alguns queixals donen molta feina, però només si tenen arrels profundes. Espero que hagi resat perquè les arrels siguin superficials. Molt bé, som-hi. No ho faci, això. No m'agafi la mà. Deixi'm estar. Ja hi torna. Si he de treure-li el queixal, necessito una mà lliure. Tornem-hi. Vol fer favor de deixar-me anar? Miri que li arrencaré els dits amb el forceps. Ara, provem un altre cop. Bé, molt bé. No es bellugui. Segui tranquil. Que no es bellugui, li dic. Ara el que cal és donar una estrabada ben forta perquè el queixal no es trenqui.
Ah! Ah!
Molt bé, ara sí que el tenim ben agafat, aquest petit monstre. Sobretot, faci el que faci, vostè no m'agafi les mans. Pocs problemes tinc amb el seu queixal sense que vostè ho emboliqui. Ara quiet, quan jo digui tres. Tres!
Ah!
Ja el tinc, el meu primer queixal!
Ja ho crec que el té. Espero que ho estirin cap a l'altre món, igual que estirava el meu queixal.
Oh, merda, ho sabia. S'ha trencat. Li queden les arrels a la boca. Ja li deia que no es bellugués tant.
Carnisser, trinxeraire, venjança divina contra els meus pecats. Comparat amb vostè, el mal de queixal era la glòria.
Pagès ignorant, L'única cosa més dura que les arrels del seu queixal és el seu cap. Torni a la butaca. No hem acabat la feina encara.
No t'acossis, bruixot. Si em tornes a ficar els dits a la boca, serà la primera cosa sòlida que m'entrarà a l'estómac aquesta setmana. Me'n vaig.
Quiet! No sortirà d'aquí fins que les arrels siguin fora. És una qüestió d'orgull professional.
Ai, de cap de les maneres, carnisser. Jo me'n vaig.
Li he dit que quiet.
Deixi'm que vull marxar. No puc més, em rendeixo.
He fracassat.
Vine, fill meu, resarem perquè es produeixi un miracle. Pare nostre, que estàs en el cel.
Bon Déu, que em vigiles des de dalt.
Reso perquè aquest aprenent de doctor...
Prego perquè aquesta pobra criatura...
Mantingui ferma la seva mà.
Tingui la boca oberta.
No permetis que s'equivoqui.
No em permetis que em mossegui.
Ave Maria.
Ave Maria. Amén.
El tema del mes. En aquest programa del mes de gener del tema del mes hem parlat amb l'actriu, professora de teatre i directora Pilar Prats. La Pilar Prats va començar a pujar als escenaris a Can Panxut de Salt amb els Pastorets i a partir d'aquí va formar part del grup de fundadors del Talleret de Salt. Eren un grup de joves entusiastes que havien participat en aquells Pastorets de Can Panxut. Des de l'any de la fundació del Talleret, el 1977 fins al 1997, que es va dissoldre, la Pilar Prats hi ha estat vinculada, primer com a actriu amateur i després com a actriu professional. Va ser professora del Centre de Formació Teatral Galliner i en fou la directora del 1998 al 2006. Ha treballat com a programadora i productora de la mà de la Marta Fluvià a La Troca i amb ella i amb en Xavier Pasqual varen fundar la botiga física i online de material teatral de segona mà Hamlet Store. Ha dirigit grups de teatre amateur. Actualment fa classes de teatre al Centre de Recursos per a la Gent Gran de Salt i participa en petites produccions teatrals. Precisament, el passat dimecres 3 de desembre, es va celebrar la gala de premis de l'Associació Gironina de Teatre, a la Mercè de Girona. I en aquell acte es va lliurar a la Pilar Prats el 9è Premi Pep Mora, com a reconeixement a la seva trajectòria com a actriu professional, professora de teatre i directora. Aquesta és la interessant xerrada que hem mantingut amb la Pilar Prats. Hem parlat del Talleret de Salt i hem parlat de formació teatral. Avui parlem amb l'actriu, directora i professora de teatre Pilar Prats. Benvinguda, Pilar. Ens agrada molt que hagis acceptat la invitació de Ràdio Sarrià per parlar una mica de teatre, tant se val.
Moltes gràcies, Joan. Jo per mi també. És un plaer estar aquí.
Bé, el teatre segur que t'ha donat satisfaccions. També hi ha moments durs, també hi ha molta feina darrere. Però entre les satisfaccions... de la resposta del públic, però també suposo que n'hi ha una molt maca, que és les amistats que has anat fent durant la teva trajectòria teatral. Ara tinc una sorpresa per tu, te posaré un àudio d'un company teu.
Ai.
A mirar si reconeixes la veu i parla de tu i parla també del Talleret.
Ai, a veure.
Penso que és molt bona professora, o sigui, que et fa treballar. O sigui, diríem que en general... Diuen que els guies són els que et guien el camí, els que et donen un cop de mà, els que t'ajuden. I els mestres són els que et fan currar. Jo penso que ella és molt bona mestra. O sigui, té aquest gran sentit de l'humor, però alhora et fa treballar amb els alumnes, i això és molt maco. Jo la trobo molt disciplinada, encoratjada, molt valenta. Aquest gran sentit de l'humor, que això ajuda molt. Té aquesta cosa tan bonica de que no ha deixat de treballar a la seva terra, tot i que molta gent ha anat a treballar fora. Ella, encara que no hi hagués tanta feina, encara que no hi hagués tant, ella es va quedar aquí. Escena, i penso que ella era molt bona companya d'escena. Així ho crec, igual que en Jonat Carbonell, que hem parlat fa un momentet, ell també crec que és un gran company d'escena. No sé, penso que és d'aquestes persones que a l'hora d'assajar les coses difícils, jo crec que les feia fàcils. Ja et dic, jo només ho sé bàsicament perquè en els assajos generals, abans d'estrenar, en els camerinos abans dels bolos, de la manera que veus el trenar que porta ella. Ella s'entregava a fer una feina, ho feia tan bé com sabia, sabent que són de les persones que s'han fet a si mateixes. Això és una frase feta, però és que és veritat. Jo penso que la gent del Talleret es va fer a si mateixa. Aprenent a dirigir, aprenent a actuar, aprenent els decorats, i Julià amb les il·luminacions i l'altre... Bueno, van passar èpoques difícils, no va ser fàcil, perquè van treballar molt i van passar son. Vull dir que... I això és admirable, vull dir, són gent que ha marcat un camí. El Talleret són gent que ha marcat un camí i que molts han anat seguint. I ara estem en un altre moment. Però com a membre del Talleret, jo penso que era un gran membre del Talleret de Salt.
Ai... Aquesta veu, tot i que la ràdio canvia, canvia els timbres de la gent una mica.
No, jo crec està feta perquè se sentia soroll de fons, l'he tingut que arreglar una mica, perquè penso que vaig estar parlant aquests dies per telèfon amb ell, i això va agregar que semblava que estava caminant, vull dir, la gravació no té massa qualitat. Però ja, el coneixes o no el coneixes?
A veure, és una persona que em coneix bastant, crec, i que coneix el Talleret, per tant ha de ser una coneixença antiga. I sense ànim d'equivocar-me, jo diria que potser en Pep Massanet.
Efectivament, sí, és en Pep. Sí,
ai, en Pep, veig que em té en bona estima, molt bé, molt
sí,
maco.
Sí. Que en Pep, ens ha dirigit aquí a Sarrià, en Els Pastorets, també amb dues obres amateurs que havien fet aquí a Sarrià, i jo sabia que tenia alguna relació amb el Talleret, i anava buscant a quina obra havia participat i no, és que jo feia de tècnic de so i llums.
Exacte.
I no el trobava enlloc, diu, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. No,
sí, havia estat al nostre costat perquè havia fet de tècnic de, com dius tu, de so i llums, me'n recordo concretament amb el Degustació, que ell venia amb nosaltres i la que era la seva dona abans, la Pepa Llobet, hi sortia, i amb ella també havíem fet algun espectacle infantil per fer escoles bressols, i en Pep el teníem allà al costat sempre. Si ara em fas dir amb totes les coses en què he participat amb en Pep, ni idea, no me'n recordo, però una persona molt propera que sempre estava allà amb nosaltres.
Sí, i aquí el programa de la Quarta Paret ara hem encetat en aquesta temporada nova una secció que parla de la història del teatre, i jo crec que més enllà de la secció aquesta que dediquem uns minuts cada programa a anar avançant sobre la història del teatre, avui parlem molt d'història de teatre, perquè parlar del Talleret és parlar d'un grup emblemàtic que va deixar després tota una llavor a darrere, i avui estem fent història del teatre. Precisament aquí tinc uns documents que ens parlen d'això, parlen de la història del teatre, del Talleret, i història del teatre en aquell mateix temps, perquè el teatre tenia una dinàmica potser diferent de la d'ara. Aquí tenim la revista Gavarres, que va fer un dossier al Teatre del Poble. També parlem de... Tenim una cosa sobre Sarrià, el Parlem de Sarrià del maig-juny del 96, hi ha un episodi que parla, hi ha com un reportatge que parla del Teatre Sarrià de Dalt. I se centra molt en el grup Faula, en aquest cas, i també tenim un número de la Farga de Salt, que en els anys 90 també dedicava tot un dossier a parlar del Talleret de Salt tant se val. Aquí hi ha una foto teva.
Sí, sí, perquè es formo part dels inicis més inicis.
Sí, sí.
Per tant, fotos d'espectacles del començament del Talleret, doncs sí.
I també hi ha molta informació sobre el Talleret de Sau amb alguns capítols del llibre Dona de Teatre, que es parla de la Cristina Cervià. El títol concretament és Dona de Teatre, Cristina Cervià, dels Pastorets de Temporada Alta. Hi ha una cosa comú a tots aquests documents que he estat parlant, és, primer, les fotos, la majoria en blanc i negre. I després de tota aquesta època, mires les fotos i veus a vegades grups força corals, de forces actors de les obres i fotos dels grups, i veus gent jove. Això eren altres temps, perquè hi havia molt de dinamisme en aquest cas. Jo crec que els grups amateurs també anaven més enllà dels vodevils i de les obres de Pit i Cuixa, sinó que buscaven de fer obres amb contingut, obres crítiques. Això ho veiem en tots aquells grups, també ho veiem en el grup Faula d'aquí Sarrià. I bueno, de fer en teatre pues, digne i amb obres clàssiques i eren altres temps. Això m'ha mogut, ens ha mogut els que fem la quarta paret a dedicar una bona part d'aquest programa a parlar d'això, del talleret de Salt, que tu coneixes molt i molt bé. Tu te vas, des d'allà als començaments, des dels grups fundadors, dels membres fundadors del talleret, i vas estar pràcticament fins al final.
Sí, sí, fins que es va passar, que no és que es dissolgués, però es va professionalitzar tant que d'allà va néixer Vito Produccions,
sí.
I llavors les produccions eren... A cada producció nova s'agafava gent nova, i va haver una època que, o sigui, que com a actriu ja no, el talleret ja no existies, havies de treballar, per exemple, jo treballava, doncs, potser ajudava a Vito a fer venda, o amb el vestuari, amb el transport, i va ser una època de traspàs una mica dolorosa, perquè també és el que has dit tu, no? Que abans eren, els grups eren molt grans, i era fàcil com al començament... sobreviure i viure del teatre, però després va anar passant que, clar, com més gent hi havia dins el grup, més gent a cobrar. Nosaltres en el talleret cobràvem sempre, teníem una nòmina fixa al començament, i després això ja no s'aguantava, perquè mentre no feies bolos, doncs, 8 persones cobrant, i no, aquesta gent ha de fer coses, perquè si tu a més et dediques a vestuari o al magatzem i l'altre està esperant a casa seva que el truquin per tenir un bolo, doncs tot això va anar canviant, i va ser com llavors es cobrava quan tu feies producció. I quan no hi havia producció, doncs llavors t'havies d'espavilar o buscar-te una altra feina, i el talleret d'aquella manera, com era, ja es va acabar.
Sí, ara repassant aquests documents també, ja, i parlant, perquè esclar, vosaltres vau començar com a amateurs, vau després
sí,
passar...
Sí, els pastorets.
Sí, sí, exacte. Sí. Però vull dir, ja centrant-nos una mica en el teatre amateur, les diferències de lo que hem estat enviant, d'aquestes fotos que hem estat mirant amb la Pilar i tot plegat, hi ha un article de La Vanguardia del 2014, si ara ho analitzéssim ara des del moment actual encara seria més diferent el canvi entre el que era abans i ara, perquè aquí el titular és aquest, un article de Vanguardia del 2014. Gran part de les companyies de teatre amateur gironines estan liderades per persones majors de 50 anys. Ara podria ser 60. Per tant, abans en teatre més jove i ara, bueno, les coses han canviat. Ja en parlarem, però centrant-nos en el que és el talleret, Pilar, fes-me un resum de què significa el talleret de Salt. Què ha significat el talleret per Sau i Girona i per tots els que vau formar part d'aquest projecte?
Bueno, jo penso que el talleret va néixer, primer, lògicament dels pastorets, perquè el que es feia era pastorets, i com tu has dit també abans, els grups amateurs doncs, feien obres doncs, ja típiques que no comportaven cap problema d'exhibició, estem parlant de l'època del final de Franco, per tant era complicat, hi havia la censura, no podies fer qualsevol cosa. I després dels pastorets nosaltres vam dir, ostres, tenim moltes ganes de fer teatre, no? Però, clar, això és la gent jove, no?, que diu, tinc ganes de fer coses diferents. La gent gran ja fa el que li agrada i ho fa, i a Salt hi havia grups de teatre, l'estil, hi havia grups que feien periòdicament teatre, però nosaltres vam néixer amb aquesta cosa nova de dir, ja nosaltres ja no havíem passat la guerra. Ja no teníem el record de la guerra i llavors volíem fer coses noves, que el teatre digués, fos una, pogués ser denúncia, que el teatre tingués un contingut diferent, més compromès socialment, no? I teníem ganes de menjar-nos al món, i llavors aquí això ha de ser la gent jove que porta aquestes ganes de trencar, de continuar, que ja no teníem la por que podien tenir els nostres grans a la policia, a la censura. Nosaltres la censura sempre ens agafàvem així com de riure, perquè posàvem, si en el text posava per dir alguna cosa, collons, doncs això ens ho tatxaven, això no es pot dir, però en canvi tot el que era un contingut més filosòfic, a més treballàvem en català, i la primera obra va ser d'en Clifford Odets, que anava d'una vaga de taxistes a Nova York. Per tant, la policia aquí no entenia que fos res que anés contra el règim, però tu, parlant de la vaga de taxistes de Nova York, estaves donant un missatge de molt compromès aquí, no? Per això la censura no ho sabia veure. I nosaltres era com jugar una mica el gat i la rata, i amb tota la il·lusió de poder fer coses noves. I d'aquí, doncs, llavors encara hi havia gent dels pastorets i dels estils, que era en Lluís Mateu, que és molt conegut, en Lluís Mateu, suposo que tothom sap de qui parlem. Molt, ell era del grup de teatre amateur de Salt, pintor, un agent cultural actiu, i ell, em recordo que ens va donar el nom. Van dir, ens direm el taller de teatre, home, no siguem tan pretensiosos, diguem tallaret, més aviat un tallaret. I d'aquí va ser el nom. Llavors, doncs, ja va, aquí va començar en Xico Masó, gent que va venir de Girona, algú que va venir de Girona, bueno, un Xico, i després més tard va venir el seu germà, en Quim, que va ser...
Que us va dirigir força.
En Quim va ser el gran director del tallaret de Salt, sí, ell va ser el gran director. I en aquí va ser com va començar, però érem amateurs, vull dir, cada un tenia la seva feina, i jo estava estudiant magisteri encara, i bueno, després vaig treballar de mestre, en Domènec era comptable, em sembla que era comptable en una empresa de construccions de Salt, Ugesa, i tothom tenia la seva feina. I vam tenir la gran sort de que la Diputació i la Caixa van ser grans i van promocionar molt el teatre. I llavors la Diputació pagava les campanyes de teatre als instituts i a les escoles, i aquí hi havia molta feina. Hi havia molta feina per tothom, perquè clar, cada dia anaves a un institut i la Diputació pagava. I llavors d'aquí això ens va permetre el tallaret a fer el salt a la professionalitat. Tothom va anar deixant les seves feines i vam acabar, doncs, seguint un grup professional. Jo, en el meu cas, no tenia formació perquè jo era mestra. I llavors, com que trepitges l'escenari cada dia, fas la formació per taules, no?
Això ho deia en Pep Massanet. Diu, esclar, pràcticament vosaltres, que has anat a l'Institut del Teatre així, després sí que hi van incorporar gent.
Algú hi va anar anant, a l'Institut del Teatre per
fer un curset. I van incorporar algú també que havia passat per allà.
Exacte. Després, a mesura que la gent plegava o que per repartiment ens faltava algú amb unes característiques concretes, a Girona ja érem els que érem, anàvem a buscar doncs, a coneguts a Barcelona, i la gent ja a Barcelona, ja, qui volia fer teatre ja buscava professionalitat i formació i s'anava a l'Institut del Teatre.
Sí, però el que em deia en Pep era un aprenentatge trepitjant l'escenari. Era més, suposo, com l'aprenent, com s'aprenien els oficis abans.
Exacte.
Qualsevol ofici.
És que fer teatre és un ofici. És un ofici, te'n dones compte que quan cada dia et lleves, agafes la furgoneta, arribes, descarregues, muntes, fas l'actuació, és una hora l'actuació, però tot l'altre són 10 hores. I el millor és estar 12 hores fora de casa treballant. I això és un ofici, l'ofici s'aprèn molt fent. Clar que després va molt bé que puguis tenir, i això vam ser conscients, aquesta mancança tècnica, de formació tècnica que ens faltava, doncs ens anàvem apuntant a cursets, jo n'he fet molts de cursets, no? He fet un curset de clown, un altre d'interpretació, un altre de veu, tenia una professora de veu, que jo anava regularment a treballar-me la veu, però feies a més i estiraves el temps on podies, perquè tu pujaves a escenari cada dia, matí i tarda, i cada el temps que et quedava.
Això també en parlava molt l'entrevista que varen fer la temporada passada amb Meritxell Llanes, d'aquesta manera de fer teatre, de dir, mira, aixecar-se als 6 del matí, carregar la furgoneta, que és el que està fent ara la Meritxell ara actualment també, i
això ara no passa, vull dir que ara els joves que surten de l'Institut del Teatre, ho he sentit moltes vegades, van amb una companyia i avisen quan tinc bolo, no? I diuen, no, sí, perdona, sí. Vull dir, nosaltres endreçàvem el magatzem, tu has mencionat abans quan parlàvem amb en Julià Colomer, ell feia la sonografia, però ajudàvem tots, saps? I vestuari, jo he cosit tanta roba, he pres tanta cosa, tant de l'ofici del teatre, no només d'actriu.
És el que deia la Meritxell, no? Diu, l'actor que tu veuràs a l'escenari poder fa 2 hores que estava escombrant...
Això per descomptat.
Això a l'escenari, eh?
Som gent, la gent que vam començar això a finals dels 70, 80, 90, som gent feta nosaltres mateixos, però uns currants som brutals, brutals, perquè aixecar-te aviat, agafar la furgoneta i vés-te a l'altra punta de Catalunya. Saps? I els diumenges, els caps de setmana, la Caixa feia una cosa que es deia Diades Culturals, que subvencionava el teatre a poblacions de menys de 10.000 habitants. Crec que eren 10.000 habitants. Vol dir que jo i tots els meus companys del Tallaret coneixem absolutament tots els pobles de Catalunya, els petits, sobretot, no? I això també t'ensenya molt, molt, perquè arribes, trobes l'escenari que trobes, els camerinos solen ser un desastre.
T'has d'adaptar
a tot, i És dur, és duríssim, eh? Això és duríssim fer això, perquè et trobes sense calefacció o una calor que no suportes, els escenaris, ara un de micro, ara un de maxi, i tu has d'adaptar el que portes i el que fas a el que et trobes, no? I això ensenya molt.
Sembla que estem parlant de teatre professional, però és el mateix model del teatre amateur. Això, bueno.
És que això no ha canviat, doncs... els espais han canviat poc, eh?
Sí, sí, sí. La primera obra, quin record en guardeu de, o sigui, d'aixecar l'obra, però a més dels nervis, de la primera cosa que fem de teatre? Perquè la primera, quina va ser exactament?
Va ser Tot esperant l'Esquerrà, aquest de la vaga que t'he dit, sí. El 1977. I pots que te digui una cosa? Jo no tenia nervis llavors, perquè és com... Saps que la ignorància fa ser atrevit? Tu has fet pastorets i en sabem molt, nosaltres en sabem molt, però molt en sabíem. I feies el boig, i que només l'il·lusió de fer-ho, jo llavors en aquell moment pensava que eren molt bones, saps? Que tots eren molt bons. O sigui,
bueno, sí, està bé, l'autoestima.
Sí, bueno, però també és una mica la ignorància, no? I després amb els anys vas veient que, ei, jo tinc mancances aquí, jo haig de... A mesura que et vas afrontant a diferents personatges, que cada personatge és molt diferent i necessita, per interpretar-lo, necessita de tècniques diferents, llavors vas sent conscient del que és el que falta per ser un professional, no? Jo crec que el Tot esperant l'Esquerrà, érem amateurs. Una il·lusió, o sigui, la il·lusió era el que ocupava la major part del nostre cervell. I aquella obra la vam deixar de fer perquè jo em vaig quedar embarassada i es notava molt la panxa, i en Domènec l'havien d'operar en aquell moment, i es va acabar allà l'obra, però bueno, després ja va venir el Boisec, que el Boisec ja, allò ja va, ja van dir, ei, això ja són paraules majors, amb un text d'en Buchner. Aquí ja va venir en Quim Masó a dirigir-nos. Aquí va entrar en Quim Masó.
Després, pel que tinc entès, Nit de Reis, de William Shakespeare, va ser la vostra obra capdalt. Des del punt de vista de lo que he llegit, no?
Sí, sí, va ser, podíem dir, capdalt, perquè va significar l'entrada a una direcció superprofessional, que va ser en Conrad Chidrick. Era un senyor, un director que estava dirigint per tot el món, i ell va venir, va dir, va marcar unes pautes professionals que van fer... Ens va sorprendre, no ens va sorprendre, però va ser com un cop per algú, perquè va dir, jo per què vingui en el talleret, que hi ha fulano, sotano, menguano, hi ha aquesta noia, no vol dir que jo faci la Nit de Reis amb el repartiment amb vosaltres. Diu, jo vull, en aquest cas va voler una actriu professional, i ell va muntar, perquè va venir, va muntar un curs, va dir, jo muntaré un microcurs per treballar amb tots vosaltres, convidaré gent, per exemple, en aquest cas ell anava molt per l'Emma Vilarassau, jo vull que l'Emma Vilarassau faci la protagonista i la convidaré en el curs i ens coneixerem tots, bueno, farem dinàmica i tot, i jo veuré què dona cada una de vosaltres, no?
Us va treure una mica la zona de confort.
Ens va treure la zona, ens va morrar a terra, i ens va morrar a terra, i en aquest moment jo vaig ser conscient, va ser el primer moment que vaig ser conscient de dir, jo només tinc taules i em falta treballar tota la tècnica. I a partir d'aquí vaig fer un esforç apuntar-me i tal, i ell, bueno, no, al final no va fer la Emma Vilarassau perquè no podia, bueno, va venir una altra noia de Barcelona, perquè ella va dir que no, que la protagonista no podia fer ningú de nosaltres. I els nois també, va agafar gent de Barcelona i tal, i tal. I ell va fer el seu equip, que ell creia que havia de funcionar per treure l'obra, i realment va ser una obra que ens van donar, vam tenir el Premi de Periodisme de Ciutat de Barcelona, i la vam fer, la vam traduir al castellà, la vam fer per tot Espanya, vam estar fent temporada a Madrid, un mes i mig al Teatre de la Comèdia. Realment va representar per nosaltres un salt estratosfèric.
Perquè sí, estem parlant de 156 funcions, segons tinc entès.
Sí, sí, d'un espectacle per adults, perquè de funcions de més de 100 bolos en havíem fet molts, però això, tenint en compte escoles i tal, que aquí fas bolo matí i tard i vas sumant, però d'un espectacle professional realment va marcar un canvi en el talleret brutal.
Després també vam fer temporades a Barcelona.
Vam estar amb Jacques i el seu amo, que em sembla que era abans que Sí, ja el Jacques Gelsemo, abans que hi hagués en Conrad, ja vam estar a l'Institut del Teatre, que llavors hi havia la sala d'Adrià Gual, allà s'hi vam estar un mes, i també havíem fet temporada al Teatre Regina, vam estar al Romea, amb un infantil, vam estar per Nadal al Romea, i sí, i temporada i les obres que vam estrenar amb en Conrad, que van estar formant part del festival.
I això
el
feia
Mercat de les Flors.
Exacte, sí, sí, sí. I això feia un paral·lel també amb el teatre, amb la campanya de teatre dels instituts.
Clar, sí, sí.
Que després va col·laborar, es feia conjuntament amb el Tei de Sant Marçal.
No ben bé. El Tei de Sant Marçal va començar ell abans. I hi havia algun membre, per exemple, Quim Masó, i no sé si en Xico, estaven en el... Ells eren gironins, i ells estaven, jo crec que estaven amb el Tei. Es van com... Va passar que nosaltres, després del Tallaret, vam venir en Quim i en Xico, i nosaltres també vam participar a la campanya com a Tallaret, mai com a Tei. Potser al començament va haver-hi com una col·laboració, però no.
Però ells hi estaven. Però...
Ells feien la seva temporada, també. Érem dues companyies, el Tei de Sant Marçal i el Tallaret de Sala, érem diferents. Aquesta primera època, que pot ser que hi hagués una mica de col·laboració, jo no era professional encara, vaig ser l'última, que vaig deixar de fer de mestre per dedicar-me al teatre. I aquest primer any, potser, doncs... bueno, jo no ho era i ho desconec una miqueta, però no, mai hem treballat junts, el Tallaret i el Tei, almenys mentre jo hi he estat.
Parlem una mica de la llavor que ha deixat el Tallaret, perquè jo crec que hi ha coses molt relacionades amb el que és l'existència del Tallaret, com podria ser, bueno, Vito Produccions, com pot ser el naixement de la Temporada Alta, el Galliner...
Podria... El Galliner potser et diria que no, perquè el Galliner jo crec que va ser una època de despertar general. No és que el Tallaret despertés consciències, bueno, i despertés
era emocions. Era un element més que se sumava.
Sí, perquè era tota la societat, a l'ambient, perquè a Barcelona també van néixer molts grups. Nosaltres som coetanis del Lliure, del de Goll de Gom, després la Cubana, tots aquests vam néixer a la mateixa època, perquè era una època que la gent estava ja tipa de tanta grisó i de tanta cultura a zero, perquè o era vodevils o no es feia res, i llavors els joves naixíem amb moltes ganes de... I això va ser un moviment general. Si parlem a Catalunya, Catalunya, I encara me'n recordo que ens havíem trobat amb el Teatre Lliure i ens explicàvem coses i tal, no? De dir, estem tots aquí, començant. I la GT va néixer, el Galliner... A l'inici del Galliner el Tallaret no hi era, perquè nosaltres fèiem bolos, vull dir, no estàvem, no teníem temps per res més, no? I a Girona va néixer aquest moviment de fer coses a nivell escènic. Sé que hi havia en Miquel Rimbau, hi havia l'Anna Rovira, bueno, no sé, hi havia gent que de seguida, que després, evidentment, eren quatre gats, ens coneixíem tots, i gent del Galliner vam acabar... mira, com van fallar els bolos aquests, que la Diputació va treure diades culturals a la Caixa, se'n va anar a muntar centres de dia en lloc de teatre, doncs tothom es va haver de recol·locar per tenir la seva nòmina, no? I llavors molts vam acabar anant en el Galliner a fer classes. Però sí que ens coneixíem tots molt i tots estàvem allà mateix, i evidentment a partir d'aquí sempre s'hi ha col·laborat.
I ara ja, per acabar aquesta primera part que hem dedicat en el Tallaret de Sau, tornant a l'inici, que hem estat mirant aquesta informació, aquestes revistes, aquest llibre sobre la Cristina Cervià, etc. Això era una manera de fer teatre i era una manera de viure el teatre. Avui dia, aquest model de companyies com el Tallaret, podríem existir o no?
És que no se sustenten, no poden sobreviure. Nosaltres érem 8 persones cobrant una nòmina que ara seria com per dir-te 1.500 euros cada mes, saps? I això ho podíem tenir perquè cada dia treballàvem i la Diputació ens pagava i la Caixa ens pagava, i pagàvem bé i podíem viure. Però ara les companyies, mira, jo és el que penso, que a vegades es diu ara estem millor que abans, en molts aspectes crec que no. Sí que en la llibertat, a l'hora de fer muntatges, però les companyies neixen i es desfan després, moltes vegades després de fer un espectacle, perquè s'han de buscar la vida. Llavors, mira, jo m'han donat un paper en una altra companyia, i jo surto a la tele, a la sèrie, I, no, i és molt complicat trobar espais i que es pugui viure d'això, perquè les subvencions a la cultura sembla mentida, no? Però del 78 fins ara sembla que haurien d'estar molt millor i jo crec que estan pitjor.
I després, ja per tancar, dels papers que vas interpretar en aquella etapa, quin en guardes millor record?
Mira, de tots en guardo algun record especial. Perquè si tu em parles de la Nit de Reis, jo vaig fer de Maria, que era un personatge, no era la protagonista, però era un personatge important, i que a mi em va ensenyar molt, em va obrir molt, i va ser el meu primer gran salt, aquest tipus de teatre que hem dit, no? Doncs Maria em va marcar molt, però el primer, la primera obra, pues moltíssim, perquè és el primer i el porto al cor. I quan fèiem... jo te diria que tots, perquè ara de cada un te podria dir aquest m'agrada això, aquest m'agrada l'altre d'aquest, home, per exemple a la Comèdia de l'Olla jo vaig entrar a fer una substitució perquè van començar a fer la Comèdia de l'Olla quan jo treballava de mestre i després quan jo vaig plegar vaig anar a substituir, em sembla que era la Dolors Vidal que estava fent el paper que llavors ella ja no ho feia i vaig entrar jo, doncs aquest paper tot i que jo va ser una substitució...
Bueno, i és un registre diferent, perquè això era
sí,
teatre
infantil. No, era de plauta.
No, bueno.
Sí, o sigui, era... Nosaltres no fèiem espectacles infantils, allò, agafant un text infantil. Nosaltres agafàvem clàssics que podien ser vistos per infants de normal de més de 10 anys. Per exemple, la Comèdia de l'Olla de plauta, el Metge per força de Molière. Mm. O sigui, que eren espectacles que podíem fer tranquil·lament, en dèiem teatre familiar.
Vale, sí.
Saps? Que podies fer a l'escola i podies fer un diumenge al dematí, un diumenge a la tarda perfectament.
Bueno, i era un registre diferent de...
I era un... Sí, nosaltres ens ho agafàvem amb les mateixes ganes, vull dir, sabíem que fer la Comèdia de l'Olla ens donava menjar. Era una... Però ho fèiem molt dignament i amb tota... Jo crec que això sempre hem tingut un comportament molt professional. Però, per exemple, aquí a la Comèdia de l'Olla jo he fet un treball de màscara, que no l'he fet enlloc més. Per tant, a mi em va permetre fer el plauta, fer un treball de màscara.
En Genoa Carbonell era molt especialista en això, li agradava molt.
Li agradava molt la màscara, sí. A ell li agradava molt. A dintre del grup, tot i que tots fèiem els mateixos bolos, per tant, teníem la mateixa formació dalt de l'escenari, però, clar, a gustos, cada un tendeix, hi veu algú que li agradava més el teatre de text, i mi agradava més el teatre de text, i un altre pues, potser tirar més cap a la màscara, no?
Passem a la part de parlar de formació. A la primera etapa del Galliner hi va haver-hi molt de professorat que venia del Talleret. La Dolça Villalonga sembla que va ser la primera directora.
Sí, la Dolça va estar al Talleret a poquet, també.
Després hi ha en Xico Massó, el Mercè Mas, en Genot Carbonell, la Cristina Cervià, en Pep Massanet també hi va estar-hi. I la Pilar Prats, naturalment, que va ser la directora del 1998 al 2006, 8 anys. M'he discutit segurament d'algun altre nom també de gent, de professorat que venia del Talleret. Però tota la formació, que no has parat de fer en formació, també hi ha una vessant molt propera a la formació, que és la direcció de grups amateurs, no? Que també...
Sí. És que això és gairebé sense plantejar-t'ho, et sortia sol, perquè... Bueno, a Catalunya hi ha molts grups amateurs, ho saps, no? Perfectament. I jo trobo que el teatre amateur a Catalunya també ha patit un procés de que ells cada vegada han volgut ser més professionals i saber-ne més, i això està molt bé. Llavors, què fa el grup amateur? Doncs normalment busca algú professional que diguis, bueno, li pagarem una mica amb ell i que ens ensenyi i que ens munti una obra. Perquè hi havia aquesta recerca de la qualitat. Llavors em venien a buscar, saps? Vull dir, també vaig estar molts anys dirigint els Pastorets a Bescanó, o a Salt vaig dirigir els Pastorets que va escriure en Salvador Sunyer.
Amb el Safreig de Salt també per trobar...
Al començament, sí, després sí. Ja no vaig a ser-hi. I bueno, a molts grups que te deien, ostres, o a Cartellà, no? Mira, el Didiramba. Mira, necessitem algú que buscaven, saps? Que pel nou espectacle algú que els hi pogués aportar doncs, una mica de professionalitat. I la veritat és que ho fèiem gustosos perquè també era un complement molt important.
Quina és la teva visió? Perquè jo entenc que la formació pot ser a diferents nivells. Per exemple, ja poden haver-hi cursos d'iniciació al teatre que s'han d'enfocar d'una manera. Després, els grups amateurs que demanen a vegades també fer algun taller.
Sí, algun taller.
Després hi ha el tema de la professionalització. Ara hi ha el graduat del Galliner. Però en general, Jo una mica per lo que conec, i he passat per algun curs del Galliner, jo sempre veig una mica la diferència entre els cursos bàsics, a vegades estan, alguns estan molt enfocats a... Bueno, l'improvisació és una eina bona de formació, naturalment, però estan molt enfocats, bueno, l'improvisació, passar-ho bé, un joc teatral, etc. I després, això seria una vertent, i després seria l'altra de fer una cosa més rigor, més tècnica teatral. A vegades he vist que poden estar renyides les dues coses. En Genot Carbonell, en els professors que me va agradar del meu pas per algun curs del Galliner, va tenir problemes en aquest sentit, perquè era un curs de teatre de test i venien alumnes del curs bàsic i es pensaven que allò seria xauxa i no van acabar d'encaixar, alguns ja van plegar, perquè, esclar, l'exigència d'aquell curs de teatre de test era diferent, anava més també encarada la tècnica i al final, diu, no m'ho he passat bé, deia en Genot, diu, perquè no ha acabat de funcionar bé. Com es troba aquest equilibri? O com entens tu la formació?
No, jo entenc que, a veure, s'ha de distingir el que és teatre amateur, teatre professional, però sobretot pel que significa de la recerca d'objectius de la persona que s'apunta. Una persona que s'apunta, en tots els respectes, al teatre amateur pot haver-hi gent, jo sé grups, que treballen molt i molt profundament perquè volen arribar a saber-ne molt. Normalment qui s'apuntava al teatre bàsic és com un tastet, no? És un tastet de dir, passem, anem a fer teatre. Hi ha moltes vegades que la gent amateur, jo que m'hi he dedicat també molt, venen com a jugar. Nosaltres venim a passar-nos-ho bé. Val? Ens ho passem bé i és com, jo me'ls imagino com nens petits però grans, que venen a jugar. I a vegades els dic, no, ara ho hem de repetir, ara ho hem d'assajar i això ho hem de fer-ho igual i igual exacte, com si diguéssim, a cada representació, però tu has de fer-ho de veritat a cada representació. I això costa, no? Ai, no, jo m'agrada fer les improvisacions. Dic, sí, però fixeu-vos que és una mica com jugar. Però les improvisacions també pots marcar coses de tècnica, de dir, bueno, ara anem a parlar, anem a fer improvisacions i anem a treballar les emocions. I aquí jo us donaré un paper i cada un tindrà la seva emoció, no es podrà dir, els altres han d'endevinar quina emoció és. Val. Estem treballant coses, ja es treballa, però clar, quan tu fas teatre, formació de grau, que tu has dit, no? El grau, o que, bueno, hi ha el grau que estan fent a Salt, o el graduat, ja s'entén.
O un grup amateur que ja busca, un reforç. No?
És que hi ha de tot, perquè clar, aprendre teatre és un ofici, llavors hi ha coses que costen, hi ha moltes parts que tu has d'aprendre que no saps ni que existeixen. No? No només la veu, el cos, la interpretació abarca mil coses diferents, abarca la intensitat, el coneixement, com tu fer una persona alegre, però una mica alegre, i després, no molt alegre, vol dir que tu riu, no vol dir que riguis com tu rius, no com riuria aquest personatge, o riu una mica, riu molt, riu angoixat, riu... Tot això s'ha d'aprendre, tot això ho has de treballar. Llavors s'han de treballar molts matisos i moltes coses. I hi ha gent... Tu quan t'apuntes a un curs has de saber el que t'apuntes, això és bàsic. No? Si t'apuntes a curs de dibuix inicial o dibuix tècnic, és molt diferent el dibuix tècnic del dibuix artístic. Vull dir, tu has de saber el que t'apuntes. I clar, si la gent es va apuntar al curs d'en Genot sabent que faria un treball de text com el fa en Genot, que ell és una persona que li agrada fer-lo profund i tal... doncs no t'agradarà. Però si tu vols fer un treball de text de primer nivell, com si diguéssim, amb un professor que ja sap que el que busca aquesta gent, què busca? Divertir-se, passar-s'ho bé, aprendre una mica. Va, doncs tu faràs un treball de text que serà molt divertit, un text molt fàcil, molt senzill, que impliqui canviar cada 20 minuts, canviem l'activitat... Doncs tot això depèn del curs que tu t'apuntes, saps?
Sí, perquè això de l'impro s'ha posat de moda, perquè a més ara ja...
Bueno, això ho diu...
Impro total i surten als escenaris a fer espectacles d'improvisació.
Mira, vols que et digui una cosa, això ja es feia. Ja es feia. Sempre pensem que descobrim la sopa d'all i el 99 de les coses que es descobreixen en educació també ja es feien. Ja es feien, però i ara sembla que s'han deixat de fer i ara ho descobrim de nou i ens sembla que som els primers que ho descobrim. Jo me'n recordo, fa molts i molts anys hi havia una companyia que feia improvisació, maig d'improvisació, i ho vaig veure al Teatre Municipal. I ara la gent que ho fa, sembla que ho estan descobrint ara, no? La improvisació ensenya molt, perquè has de saber resoldre una situació sense que te l'hagis pogut preparar abans. Sempre hi ha pautes, eh? Les improvisacions no són del tot lliures.
Sí, sí, no.
No? Sempre hi ha unes pautes a complir, no? Però forma part d'un punt més de l'aprenentatge.
Bueno, i escoltar el teu company, i sí. Bueno, hi ha sí. Coses, eh? Després hi ha, també, una noia que es va apuntar a un curs, diu, no, és que jo vull que em diguin com tinc que dir les coses. I després no entenia gaire els exercicis. Ara caminar per l'espai, ara aquell, diu, encara temps enrere vam estar parlant, diu aquell exercici dels peixos, diu, jo l'odiava, jo perquè...
Jo no l'he fet mai, els dos peixos.
Però després sí. Una noia que feia formació diu jo intento explicar l'objectiu d'aquell exercici.
Jo
no?
Trobo que és bàsic. És bàsic, però, sí.
Que en aquest cas, no, en l'exercici dels peixos i coses així, no s'explicava gaire. I diu, explicar, no? Perquè a vegades la gent diu, oh, no sé, per què estic fent ara aquí?
Això tot, eh? Perquè inclús fent de mestre a la classe... s'ha d'explicar les coses, per què les fem. I jo ho tinc com a punt bàsic, no faig mai cap exercici sense explicar què treballem amb aquest exercici. Saps? Perquè si no, et quedes, tu només fas una lectura final i et quedes amb l'absurditat de fer un peix. No? I dius que jo no faré mai un peix. Val? Però què busques amb aquest exercici? I això s'ha d'explicar, i si ho expliques, segurament l'alumne voldrà fer l'exercici sense cap problema, perquè entendrà on el portarà aquest exercici. Però això forma part de la pedagogia, de tot, de quan tu ensenyes una cosa.
Sí, ara me'n ve el record de... No, jo estic en un grup de teatre a Vilablareig i també teníem contacte amb en Pep Massanet i ens va fer com un cap de setmana de curset. I primer pues, vam estar parlant a casa i vaig passar un vídeo de lo que era de l'última obra que havíem fet i primer la primera idea diu, bueno, enfoquem a corregir defectes, no? Aquesta noia que podria fer una mica de cantarella, aquestes frases que cauen i així. Era la primera idea, però després diu, no, diu, farem el curs clàssic amb exercicis guiats d'improvisació i així. I me deia, diu, esclar, la improvisació, diu, dona naturalitat en el sentit de que no és un text escrit, que tu no l'has pensat, que clar, és el problema una mica de que calen les frases. I diu, i estàvem fent les improvisacions, jo estava al seu costat en aquell moment, en aquell exercici no hi participava, dius, veus ara? Aquella actriu, veus que ara que no, ja no fa cantarella aquí, o aquella ja no baixen les frases. Bueno, en aquest sentit, me va agradar una mica l'explicació de per què a vegades la gent diu, bueno, i què en surt de la improvisació? Que la improvisació, a més, jo tinc la meva opinió que algunes surten molt, molt bé i altres surten patètiques, però bueno, és el joc, no?
És que per mi l'objectiu de la improvisació no és el resultat final, de si té coherència, si allò s'assembla un espectacle o no s'assembla un espectacle. Jo les improvisacions les utilitzo per treballar tot, absolutament tot.
Bueno, després també això es complementa molt amb els tallers finals de curs, no? Que tots també...
Clar, llavors tu fas, a vegades, de les improvisacions, tu te quedes amb històries i llavors ho escrius. Escrius i fas el text i llavors sí, s'acaba fent el taller de final de curs, que pot ser que tu agafes un retall d'un espectacle, escenes de Chekhov o tal, o l'has fet, aquest text, normalment és el professor que el fa, a través de les improvisacions que han fet o que els hi ha agradat, mira aquella improvisació que vam cantar o que tal, doncs va, doncs jo ho agafo i ara ho escric i ara farem allò. I tu saps després el que cau, perquè clar, una improvisació és top ten, perquè és el parlar espontani, però després passes a la faixa del text i costa. Vull dir que no, a l'improvisació te treballes unes coses, però després et toca treballar altres coses a banda de l'improvisació.
Bé, aquesta era l'última pregunta que tenia apuntat per aquí. Com enfoques les teves classes de teatre? Ja ens ho vas explicar.
Més o menys, no? Sí.
Pilar, estaríem aquí parlant molta més estona, però el rellotge va passant. Doncs ha sigut un plaer estar parlant amb tu i, bueno, vull dir, hem parlat del talleret, hem parlat de formació i ens has aportat molt, molt bon discurs i molt, molt agraït.
No sé, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat, no sé. Sí, m'he expressat molt bé, però ha estat un plaer estar aquí.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. Hem revisat les programacions de diversos teatres de la província i, deixant a part algunes obres recomanables però que ja tenen les entrades esgotades i que no esmentarem, ens han cridat l'atenció aquestes obres. Hamlet.02. Hamlet, cada vegada més boig a ulls de tothom, troba per fi una manera de dur a terme la seva venjança, el teatre. Després d'haver estrenat Hamlet.01 i d'haver portat arreu del territori el primer acte de l'obra de Shakespeare, Sergi Belbeu i Enric Cambrai estrenen Hamlet.02 al Teatre Nacional de Catalunya per seguir sorprenent el públic mentre analitzen el segon acte de Hamlet. Sergi Belbeu ha reconvertit una de les principals tragèdies en un veritable exercici d'stand-up comèdic. A través de la figura del monologuista que narra i comenta al públic el que va succeint durant l'obra. L'Enric Cambrai és qui porta tot el pes de l'espectacle i qui interpreta tots i cada un dels personatges, entrant i sortint constantment de la ficció mentre analitza el text universal amb molt d'humor per poder arribar fins al fons de la qüestió. Nosaltres vàrem veure Hamlet.02. No és tot el drama de Hamlet de Shakespeare, no va per aquí la cosa, sinó que en aquesta segona part, Hamlet.02, ha agafat el segon acte de Hamlet i a través d'un monòleg l'analitzen de forma divertida. És un espectacle curiós. És recomanable, per exemple, encara que sigui anant a Wikipedia, mirar l'argument i mirar l'argument d'aquest segon acte de Hamlet, perquè després el monòleg que ens fa l'Enric Cambrai doncs, troba molt més el sentit i el sentit còmic de la seva interpretació.
Faré que aquests actors interpretin l'escena de la mort del meu pare davant del meu oncle. Segur que n'heu sentit parlar de la transformació de Hamlet. Amb un aspecte tan lamentable que semblava acabat de sortir de l'infern per explicar-nos en tots els horrors. El meu massa canviat fill. El vostre noble fill és boig. És un posat que faig per fer-me l'interessant. En fi, paraules, paraules, paraules.
On podem veure Hamlet.02? Pues, al Teatre Municipal de Banyoles, el diumenge 15 de febrer a les 18 hores.
Gothenburg, d'en Jordi Casanovas. Després de 32 anys de silenci, la Paula es presenta a casa d'en Sergi amb una proposta urgent. Reconstruir l'última nit de viatge a Gothenburg, on la seva connexió es va trencar per sempre. Armats només amb un vell diari i records fragmentats, tenen una sola nit per resoldre el misteri del que realment va passar. Què hauria passat si hagués passat? Una pregunta, una nit, una última oportunitat. Interpretada per Maria Molins, Roger Coma, Berta Rabascall i Jan Mediavilla i dirigida per en Jordi Casanovas. Gothenburg es representarà al Teatre de Bescanó dissabte 28 de febrer a les 20:30 i al Teatre Municipal al Jardí de Figueres el divendres 13 de març a les 8 del vespre.
Els malentesos. En Joan Solana i Francesc Mora amb el Cor de Teatre, al Teatre Municipal de Banyoles. Amb motiu del 30è aniversari del Teatre Municipal de Banyoles, Cor de Teatre va reestrenar Els Malentesos, una comèdia musical d'autoria 100% banyolina i apta per a tots els públics. Després d'exhaurir totes les entrades, durant la reestrena del muntatge a la Festa Major de Sant Martirià del 2025, l'espectacle torna ara a l'escenari del Teatre Municipal de Banyoles. Una nova oportunitat per gaudir d'un repartiment de luxe i una producció creada íntegrament a casa nostra. Els Malentesos és una comèdia musical per a tots els públics, escrita per en Joan Solana i amb música d'en Francesc Mora, que explora amb humor i amb tendresa els malentesos quotidians i segones oportunitats. Ambientada en un dia calorós i espès, la història representa una successió d'embolics, sobretot amorosos, que evoluciona cap a la reconciliació, la comprensió i la celebració de l'amor com un motor de vida. Ara, els malentesos tornen als escenaris per recordar-nos amb sensibilitat i intel·ligència que només l'amor ens pot salvar del desànim i la foscor. Aquests són els dies de la representació de Teatre Municipal de Banyoles. Dijous 23 d'abril a les 8 del vespre. Divendres 24 d'abril a les 8 del vespre. Dissabte 25 d'abril a les 5 de la tarda i dissabte 25 d'abril a les 8 del vespre.
I ara ens farem una recomanació que es titula Show Impro, de la companyia del Gremi. Hi ha una història dintre aquesta recomanació. Resulta que estàvem buscant coses d'improvisació, sobretot d'aquesta companyia del Gremi. Vam estar mirant la seva web perquè nosaltres havíem vist a les passejades de Sant Pere Pescador, que ens n'hem parlat, o peces de microteatre que us hem parlat alguna vegada, havíem vist durant 15 minuts un treball d'improvisació de la companyia del Gremi i ens va agradar. I bueno, consultant la web, vàrem anar, tenen diversos espectacles, vàrem anar al Show Impro, i la nostra sorpresa és que ho podreu veure aquí mateix, perquè l'espectacle Show Impro de la companyia del Gremi la faran el divendres 20 de març a les 8:30 de la tarda. No.
Vespre.
Del vespre, bueno. Això. Doncs, precisament, Show Impro el faran a la cafeteria del Coro de Sarrià de Ter, aquí mateix a tocar.
Que guai.
El divendres 20 de març a les 8:30 del vespre. La companyia del Gremi es presenta així. Som un grup de gent motivada, molt motivada, potser massa, tant que fem de l'humor i l'improvisació el nostre ofici i la nostra excusa per seguir rient-nos de la vida sense que ens facin fora dels llocs. Venim d'Olot, Banyoles i Girona, ciutats conegudes pels seus paisatges idíl·lics i la seva cultura. De fet, entre volcans, estanys i ponts de pedra, hem après que la vida és com un espectacle d'improvisació. Mai saps per on et sortirà. Però si poses ganes i una mica de morro, al final sempre val la pena. Recordem, doncs, aquí mateix, a Sarrià, a la cafeteria del Coro, el divendres 20 de març, a les 8:30 del vespre.
En propers programes ja us tornarem a recordar aquestes recomanacions i d'altres, però és que cal avisar amb temps perquè en alguns casos cal comprar les entrades aviat perquè s'esgoten ràpidament. I fins aquí el programa de gener de la Quarta Paret. Ens trobem novament en antena el proper mes de febrer. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.